Un quart d'onze, ja tenim el sobre amb la porra tancat. Cada candidat ens ha fet una porra que nosaltres no hem vist, que obrirem el diumenge. Hi ha una pregunta final que tots els candidats i candidates també han de contestar, una pregunta final que els comentarem el diumenge. No és res, vaja, no és res d'una especial transcendència, que ningú no s'espanti, però és una pregunta que potser aquesta legislatura val la pena, o en aquesta campanya electoral val la pena preguntar. Xavier Salmerón, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
El candidat de Guanyem Sitges, com ho porta fins ara?
Bé, és el que t'estava explicant aquí una mica abans de començar l'entrevista. Que acabi ja la campanya. Vull que arribi ja el diumenge, que tothom pugui anar a votar i expressar el seu vot com vulgui.
Ara més d'un sitgetà o sitgetana estarà d'acord amb vostè, que acabi ja la campanya.
Sí, perquè realment el problema també és que aquestes eleccions municipals s'han ajuntat una mica amb les eleccions de l'Estat i és com una saturació al final de política, però a més si ho afegim d'aquí ja portem mesos i anys, que és com si estiguéssim en campanya constant, al final hem relegat a la campanya municipals a una cosa entre moltes altres coses i al final pues, això cansa una mica i desgasta.
I en aquest registre de candidat com s'hi troba en Xavier Salmerón?
Bueno, jo vaig dir al principi de la campanya, estava content, tenia ganes de començar aquesta experiència que era totalment nova per mi, perquè no havia estat allà a les llistes ni res. Bé, em costa acostumar-me, encara em considero que aquesta lliga, diguéssim, de polítics, pues, la trobo encara una mica distant, perquè ja vinc d'un altre món, que no és precisament el de la política, però bé, em vaig acostumant, diguéssim.
Perquè aquesta lliga de polítics és motivadora per alguna cosa, veritablement, quan un ve d'un altre àmbit pensa, mira, ja estava bé, en el fons, o em crec més al meu àmbit que no a la lliga política.
A veure, evidentment, jo em crec al meu àmbit totalment, però és veritat que jo estic aquí per una cosa molt temporal i aleshores assumeixo aquest rol, així, sense cap problema. I l'assumeixo també sabent que serà temporal i que jo estic aquí no per fer una carrera política, sí, sinó per intentar, amb la meva experiència, amb les polítiques dels meus companys i companyes, amb tot el programa, pues intentar executar, diguéssim, els teus idearis o els teus projectes.
Hi ha un pot tancat i hi ha un candidat que obrirà el pot i en l'ordre que...
Que vagin sortint, no?
Que vagin sortint.
Tec totes ja i...
Vaja, a la manera Nacho Rubí.
Ah, sí?
Sí. Xavier Salmerón treu la primera pregunta. I la primera és aquella, diguem-ne, que és un dels temes recurrents en la campanya i un dels temes que més preocupen. Què penseu fer per resoldre el problema de l'accés a la vivenda?
El tema de la campanya, no?
El tema de la campanya.
No només de Sitges, sinó que crec que de tot el territori.
Si no, recordo malament, en el debat a 13, Xavier Salmerón va dir, em vaig escoltar el debat a 12 de fa 4 anys... I els dos temes eren la neteja i l'habitatge.
I era així. Vull dir, clar, jo com no estava acostumat, em vaig presentar al debat de Ràdio Manicel i vaig dir, bueno, vaig escoltar com va ser el de fa 4 anys. I un dels temes principals era l'habitatge. I recordo com l'alcalde Miquel Fons va dir que aquesta legislatura es construirien 550 habitatges. I que jo sàpiga, no s'ha construït cap. Sí que s'han iniciat els tràmits ara, però al final de la legislatura. Sí, l'habitatge crec que és el tema clau. I una part positiva que al final totes les candidatures ho posin per davant, inclús assumint polítiques que m'han sorprès personalment que no són de gaire progressistes, partits que són més, diguéssim, d'ideologies més de dretes, això també estan assumint aquest discurs. Dins del que cap això és positiu, però cal dir que l'habitatge va molt més enllà del tema de construcció d'habitatge social que fa falta. O sigui, hem de començar a aplicar aquelles polítiques com, per exemple, el que vam dir, bonificar l'IBI en aquells habitatges que són privats i que la gent ho vulgui disposar per habitatge social en un preu més baix del mercat del lloguer. Però clar, tot això necessitem la institució i l'Ajuntament ha de fer de gestor d'aquests edificis, ha d'acompanyar, perquè moltes vegades també ens trobem amb la inseguretat, no? d'una persona que té un habitatge que potser voldria ficar-ho com a habitatge social en un preu garantit, però no troba la via per poder-ho fer. Pues, aleshores l'Ajuntament ha de facilitar això mitjançant l'oficina local d'habitatge. Hi ha altres temes, ja dic, el tema de l'habitatge social, construcció, sí, també, però s'ha de començar ja a sancionar els habitatges d'ús turístic, que l'agreujament principal que ha passat aquí a Sitges és que aquell mercat que hi havia de lloguer, de cop, s'ha centrat en l'ús turístic. I a més, la majoria d'habitatges són il·legals. Es va crear aquí una moratòria, però no s'han sancionat els habitatges. Ara s'han començat a sancionar.
Establiu gairebé una relació causa-efecte? És obvi. Amb l'augment del lloguer i l'augment d'habitatges turístics il·legals.
És totalment obvi. A part, afegim també que Sitges és una destinació turística. Al ser una destinació turística, doncs, també ve un capital estranger que es pot permetre també uns lloguers més elevats de la mitjana. Aleshores, tot això és com la tempesta perfecta que ha afectat en el tema d'habitatge.
Estirarem aquest argument, donat que Guanyem ha estat una de les formacions que més l'ha posat sobre la taula per la seva condició ideològica. Si jo sóc propietari i en trec 1.500 del lloguer d'un pis, com em convencerà l'Ajuntament perquè, bé, canviï aquesta forma de fer ingressos per un lloguer que pot ser de 700, 600 o 500?
Bueno, doncs hem de ser conscients i fer pedagogia, sobretot, no?, del valor social. Vull dir, l'habitatge, no hem d'especular amb l'habitatge. Hem d'entendre l'habitatge com un element social que està reconegut per dret i que no s'ha de fer tant de negoci. Aleshores, com li diem a aquell ciutadà que té un habitatge que vol fer? Pues tan fàcil, des de l'Ajuntament et facilitarem les eines de que nosaltres et gestionarem el teu habitatge. No et preocuparàs per si et deixen de pagar o no et deixen de pagar. L'Ajuntament et farà de balista. O sigui, hem d'intentar això, aquesta pedagogia, i entendre que per 4 calerons més que puguis guanyar al mes, potser estàs ajudant a molts ciutadans a que no marxin de Sitges.
Una qüestió més que hem preguntat també a tots els candidats. Hi ha una forma relativament ràpida de poder agafar aquest assumpte de l'habitatge?
És complicat, perquè com no s'ha fet res, i ja dic, i a favor d'aquest govern, és que no és que no s'hagi fet res durant aquests 4 anys o aquests 8 anys, és que ja portem anys i anys. O sigui, aquí quan governem el PSC amb Iniciativa per Catalunya, és que no es va fer res. O sigui, van vendre terreny públic a una entitat bancària per fer habitatges assequibles, que ara de moment segueixen sent habitatges assequibles, però ho fico entre cometes perquè tothom sap com són aquells edificis, però que al cap d'uns anys, quan s'acabi el contracte, aquesta entitat bancària podrà fer amb aquells edificis el que vulguin, com si volen fer habitatges de luxe, com si volen fer habitatges privats. Per tant, hem perdut sòl públic per construir habitatge assequible temporal de 20 anys. Aleshores, no s'ha fet res, ja dic, no només aquest govern, sinó de fa molts, molts, molts anys. Aleshores, una solució a curt termini és complicat. Construcció d'habitatge nou, els terminis són llargs, això hem de ser conscients. Hem començat el tràmit ara i seguirà fent el proper govern que vingui, perquè ja és un acord del ple actual. Però per poder inserir la màxima brevetat possible és potenciar l'oficina local d'habitatge i començar a fer aquesta pedagogia i aquestes reduccions d'IBI en les següents ordenances municipals perquè la gent faciliti el seu habitatge privat a l'ús de lloguer.
Segona pregunta. Què penseu fer per resoldre les reivindicacions dels veïns de les botigues i Garraf?
Escoltar-los.
Això ho diu tothom.
Sí, però tothom va ja, crec jo, la sensació, sincerament, va ja, escolta, i després no hi ha ningú que executi el que s'està parlant o el que s'està comentant, perquè crec que les reivindicacions dels veïns de les botigues i Garraf són històriques, a nivell de que segurament quasi tots els temes, quan es fan els consells que es fan i tot això, són recurrents, any rere any. Doncs escoltem, anem a calendaritzar. És lògic, és veritat que l'Ajuntament no pot fer-ho tot de cop, però si hi ha inquietuds d'equipaments o de polítiques que té competència l'Ajuntament, ei, parlem amb ells, anem a negociar amb els propis veïns i anem a calendaritzar i que ells prenguin la decisió de cada quan s'ha d'executar cada cosa. Doncs mira, el primer any podrem fer això i això, el segon any això i això, i potser al cap de 10 anys les seves necessitats històriques estan resoltes. A part, hi ha altres reivindicacions que malauradament la competència municipal, o sigui, o l'Ajuntament no té aquesta competència. Aleshores s'ha de ser valent i cal crear una taula on estiguin representats els veïns, on estigui l'Ajuntament de Sitges, on estigui l'Ajuntament de Castelldefels, on estigui la Generalitat, la Diputació, i trobar aquelles solucions, aquelles inquietuds que ells tenen, que van per sobre del municipi, ja sigui seguretat, ja sigui el tema de fer tramitació a l'administració, etc, etc.
Perquè els veïns, què us han dit?
Bueno, els veïns principalment, ara per ara, o sigui, es queixen del tema seguretat. Vull dir, els últims mesos...
Aquesta també és una línia que totes les formacions polítiques ens comenten. Els veïns es queixen sobretot del tema seguretat?
Però no era així, eh? Vull dir, realment és potser una cosa més de l'última hora o dels últims mesos. Ells sobretot els queixaven del fet de que per fer qualsevol tràmit municipal, principalment l'OAC crec que està obert un dia a la setmana només i està molt limitat, i si has de fer has de baixar Sitges, i si baixes Sitges es comporta un agreujament econòmic, ja sigui pel transport, bueno, principalment pel transport públic o privat. O sigui, o menges la carretera de les costes, o pagues un peatge que és un preu elevat, o pagues el transport del tren amb les aquelles connexions que tampoc no són molt bones. Aleshores, per exemple, sobre aquesta mesura que jo penso del transport, nosaltres hem analitzat i creiem que potser s'hauria de potser bonificar d'alguna manera o inclús aconseguir que el transport públic entre les botigues i el Garraf fins al centre de Sitges sigui gratuït. Almenys fins no trobem una solució on ells i elles puguin tramitar els seus tràmits més a prop de les seves pròpies cases.
Plantegeu a Guanyem Sitges té la carta de la consulta a les botigues, de la consulta per la segregació, per si de cas, o creieu que no té interès plantejar una consulta per la segregació?
Si els ciutadans i ciutadanes de les botigues i el Garraf decideixen o volen decidir si es volen anexar a Castelldefels o el que faci falta, tot el suport. Són lliures per decidir-ho. Aleshores, entenem, entenem les dificultats dels seus nuclis, que va més enllà del tema dels barris que són més propers al centre. Hi ha un agreujament històric i, a més, hi ha dificultats geogràfiques, diguéssim, d'aquesta manera. Per tant, si els vilatans i vilatanes del nucli de Garraf i les botigues volen tornar a fer una consulta, nosaltres facilitarem tots els mecanismes possibles perquè puguin fer-ho, i segurament nosaltres amb més valentia que l'actual govern amb la consulta que va fer.
Ho dieu d'una forma com si deixeu en mans dels vilatans de les botigues i Garraf i no des del punt de vista de l'Ajuntament.
Sí, totalment.
Sí?
Sí, o sigui,
com a Ajuntament... Que en el cas que es faci una consulta sigui perquè els vilatans de les botigues i Garraf volen, no tant perquè l'Ajuntament proposi una consulta.
Exacte.
Perquè l'Ajuntament el que ha de proposar és un diàleg
a
l'entorn de...
Hi ha un procés participatiu, diguéssim, i ja hem vist més o menys cap a on anaven les coses. Nosaltres el que ens comprometem és escoltar-los i a calendaritzar les seves inquietuds i les seves necessitats. A partir d'aquí, si ells volen fer una consulta, doncs també ho facilitarem.
Tercera pregunta... de les que va agafant Xavier Salmerón, d'aquesta pila que tenim aquí al damunt. Què penseu fer per resoldre el problema social dels top manta, els rodamons i els sense sostre?
Tema mantès. És una situació que afecta a moltes parts, Vull dir, els comerciants, els veïns, però també els mantès. I a mi m'agradaria saber quants dels partits que es presenten a les eleccions han parlat amb els mantès. Nosaltres vam tenir ocasió, ens vam reunir amb el sindicat de manters de Barcelona i vam poder establir una conversació i saber quines són les seves inquietuds i quins són el seu punt de vista, perquè a vegades no el coneixem. I aleshores és del tot interessant, perquè el que es fa quisitges, pel que he pogut escoltar dels candidats, la solució és repressió, repressió, repressió. Evitar que els manters arribin a l'estació de Sitges i treure'ls i requisar les coses, multar, etc. I això no ajuda, perquè és un tema que no només afecta a Sitges, que afecta a tota la costa catalana, i ja no dic catalana, sinó te'n vas a Roma, te'n vas a París i ho trobes també. Aleshores, primer de tot hem de ser crítics al per què es produeix això. Per cert, no hi ha tants màfies que gestionin el tema dels manters, que això també és una certa fal·làcia que s'ha anat dient, però no. Els manters arriben aquí i ells el que volen era sobreviure. I com volen sobreviure, doncs fan de la via que sigui possible. Ens explicaven que molts, com per tenir la nacionalitat espanyola, han de treballar i no els hi contracten, doncs a vegades s'han de fer autònom. I molts estan allà fent de manters i són autònoms per poder pagar la seguretat social i després justificar per poder tenir la nacionalitat espanyola en aquest
sentit. Això és la paradoxa de la vida,
La paradoxa de la vida, per tant...
Que siguis autònom, que paguis la seguretat social per vendre un producte que molt sovint pot ser il·legal?
Exacte. Bueno, però...
No.
Però perquè anem a l'arrel, que és la gent que vol viure, que vol sobreviure, que ve d'unes condicions molt complicades. Aleshores, nosaltres... En aquest sentit, el que apostem és molt semblant al que s'ha fet a Barcelona. És acompanyar-los. Anem a legalitzar la seva situació. ja no només perquè ja no, som, no, no tenim les nostres competències per demanar la seva nacionalitat, o, però bueno, com a institució sí que podem demanar el canvi de la llei d'estrangeria, eh? Però anem a acompanyar a legalitzar, anem a veure com es poden ells organitzar, coordinar, creant un sindicat o creant el que faci falta, i una, un sindicat no, perdona, o sinó una cooperativa, i anem a veure com legalitzem aquests permisos, perquè per exemple també diré que hi ha un component aquí racial molt important, i això és criticable, perquè tothom es queixa dels manters, i em sap molt de greu la comparació perquè crec que tothom té una dret, però en canvi la gent que potser està a lo que és al voltant de les escales de la punta, al recuar, al calma, que com potser com som d'aquí, però també estan fent una activitat sense permís. I jo no vull dir que anem en contra d'ells també, vull dir, el fet és que hem d'acompanyar, i si evidentment hi ha unes ordenances municipals, hi ha una legalitat, tot això, doncs hem d'acompanyar perquè es regularitzi aquest tema.
Us ho dic perquè posant-vos a l'altre costat, a un botiguer, què se li pot dir?
Els hem de fer entendre que això va molt més enllà de Sitges, és un problema social, i aleshores, com dic, com tampoc no volem que no compleixin la legalitat en aquest sentit, doncs anirem a acompanyar-los en canvi de repressió, anem a acompanyar-los, anem a veure si podem crear un sindicat, una cooperativa de manters que demanin el seu permís a l'Ajuntament per establir el passeig, el que faci falta, i potser l'Ajuntament tramita aquest permís. És així de fàcil.
Agafaríeu el projecte de la Masia de Can Pere Mestres una altra vegada? En sí. Un altre lloc, evidentment, perquè allà va haver els problemes urbanístics que es van assenyalar en el seu moment.
Sí, i això és urgent, és molt urgent. De fet, sap greu perquè el govern es va equivocar en decidir aquell indret per temes urbanístics, però era una necessitat urgent ja no d'ara, sinó ja fa 2, 3, 4 anys. I va sortir dels pressupostos participatius i... Bueno, hi havia un acord del plenari total que es volia desenvolupar, i això està més que parat, i per tant s'ha de buscar ja el lloc idoni per fer-ho. Jo personalment, bueno, és que ara per segurament per trobar el lloc s'ha de construir un nou edifici o el que faci falta, però jo crec que hi havia alternatives.
Una nova pregunta?
No sé si he agafat dos, eh?
No, una. Vale. Què penseu fer per les platges i per la conservació del medi?
Sobre les platges. Aquí també tothom parla de sí, que s'ha de conservar les platges, que és el nostre model econòmic, que a partir d'aquí, bueno, és el no, bueno, és com la nostra joia de la corona, diguéssim, les platges. Siguem crítics una mica, o sigui, estem lluitant contra el canvi climàtic. O sigui, el canvi climàtic ens està fent que cada vegada tinguem menys platges. Això no vol dir que no trobem una solució. Evidentment, nosaltres apostem per una solució, però no a qualsevol preu. O sigui, no podem llançar diners cada any portant una draga que tiri sorra a la sort a la platja, i l'any següent també un altre cop, i l'altre un any cop, perquè el mar sempre s'emportarà. Per tant, solucions per a la platja? Sí. Una solució que serveixi a llarg termini. I sempre i quan tenint en compte que encara que sigui a llarg termini, algun moment donat doncs, tornarà, el nivell del mar augmentarà i aleshores tornarem a tenir menys platja. Però sobretot aquesta solució a llarg termini que no afecti mediambientalment el fons marí. Ni el fons marí ni inclús la pròpia platja. Aleshores, hem de ser valents aquí, hem de trobar aquesta solució. Molts diuen, no, i s'han fet 1000 estudis, s'han fet no sé què. Bueno, anem a veure realment quin és l'estudi que més encaixa. Perquè aquí el problema també ja no és només per a nivell d'estudis, que n'hi ha molts, sinó realment és el finançament i les competències de cada un, eh? Vull dir, el fet és que nosaltres podem fer un estudi i dir, sí, m'invento, totalment, que desconec això, són més temes tècnics, però podem decidir que els espigons submergits és la millor solució, que no afecta el medi, que no... etc. Però clar, aquí també després tenim el problema de qui finança això. I això és el que s'enroca sempre a l'Ajuntament. Això és el que s'enroca a tothom, el fet de que anem a picar el Ministeri, anem a picar el que faci falta, i clar, per què hem de ficar espigons submergits a Sitges per tenir més sorra i no al Maresme, que s'estan quedant, literalment, ells sí que s'estan quedant sense platja. Aleshores, sent realistes, doncs al final potser hem de ser valents i potser és l'Ajuntament qui ha d'assumir aquest cost. No ho sé, ho plantejo, eh? però cal contemplar totes aquestes possibilitats.
No veieu amb bons ulls el projecte de l'espigó de la platja Sant Sebastià?
No veiem bons ulls perquè la solució perjudicava, o sigui, el tema d'aquest espigó perjudicava la pròpia platja Sant Sebastià. La platja Sant Sebastià té unes peculiaritats molt concretes, és que baixa la riera per allà, també. I no es parla tant d'això, però imagineu-vos un espigó allà on es queda l'aigua acumulada perquè la sorra no se'n vagi, imagineu-vos amb totes les aigües fluvials que baixen pel carrer de... Bueno, que arriben fins a la platja Sant Sebastià. Com seria la qualitat d'aquella aigua? Per tant, el projecte està molt mal plantejat i no hi havia aquesta circulació després de l'aigua.
I mentre això no s'arregli, què es pot fer?
Fins que això no s'arregli, anem per la via potser de portació de sorra de forma terrestre, sense normal, de, pues, anem, si a la platja de les botigues hi ha un excedent de sorra, ja no dic al fons de Maria, a sobre, a la superfície, pues, apostaríem per aquesta via de forma temporal, com el que s'ha fet aquest any al final.
És a dir, no la via de la draga,
no la via de
sinó
draga,
la via de portar sorra a través de camions.
I tampoc, pregunto, no, i tampoc ens agrada aquesta idea.
No, però... jo ho plantejo només per...
Tampoc ens acaba d'agradar la idea, però entenem que hi ha un sector econòmic ara mateix que està allà dins de les mateixes platges, que evidentment que també se'ls ha de donar suport i recolzar.
Ho dic perquè després venen allò els inspectors de la Generalitat o els xiringuitos i us diuen no podeu obrir perquè la platja no fa les mesures i com que no fa les mesures vosaltres no podeu ocupar la part de platja, bla, bla, bla.
Que, bueno, això també és una solució...
Allò de cada any.
Però que això se solucionarà en principi amb el nou pla d'usos que s'ha de fer. Perquè la concessió de les xiringuitos de tots els serveis de platges s'acaba en un o dos anys. Per tant, potser ara hi ha aquests problemes perquè constantment estem diguéssim, continuant amb el pla d'usos que hi havia fins ara. Però potser amb el nou redactat de pla d'usos que nosaltres proposem, doncs potser racionalitzarem una mica més tot el que són tots els espais econòmics que utilitzen la platja.
Doncs un apunt més en relació amb això. Sou de restringir l'activitat a la platja o sou d'augmentar l'activitat econòmica a la platja?
Ni restringir ni augmentar. És el fet de ser realistes, veure l'espai que tenim de sorra i intentar que tothom tingui el seu espai. Entenem que les platges han de tenir uns serveis també, però també entenc que les platges són públiques i que tothom té accés a accedir-hi. En el sentit de hem de garantir que qualsevol persona que es vulgui anar a fer una cervesa a la platja ho pugui fer, però també qualsevol persona que vulgui portar el gos a la platja ho pugui fer, qualsevol persona que vulgui practicar el naturalisme pues, ho pugui fer, o qualsevol persona que senzillament vulgui anar a la tombona també ho pugui fer. Per tant, hem d'encaixar tot aquest trencaclosques i determinar quants xiringuitos fan falta, quants espais de maques fan falta, quina és la platja indicada per gossos, quina és la platja també per fer esports nàutics, etc.
Una nova pregunta.
Sobre el medi ambient hi ha molts altres temes que tractem al programa electoral. Però...
Què penseu fer per millorar la seguretat? Si creieu que Sitges pot tenir un problema o té un problema de seguretat?
Què és la seguretat? Perquè pregunto jo, què és la seguretat per una persona que el desnonen? Què és la seguretat per una persona que es queda sense feina? Què és la seguretat per una persona que ha de viure al carrer perquè no té recursos econòmics? Per tant, a vegades ens equivoquem quan relacionem la seguretat a l'àmbit policial. La seguretat afecta molts altres àmbits, afecten moltes regidories. Per tant, el que hem de garantir és que tothom se senti segur en molts àmbits. Si em preguntes a nivell policial, hem de ser conscients que no és perquè també em vulgui treure les culpes fora o les necessitats fora, però que la competència principal de seguretat la tenen els Mossos d'Esquadra. Són els Mossos d'Esquadra que han de garantir arribar a tots els nuclis de Sitges, a tots els carrers de Sitges, perquè la policia local l'entenem com una policia de proximitat i sobretot de prevenció, però no ha de fer de seguretat. Aleshores, com a institució hem de reclamar a la Generalitat que augmenti la plantilla dels Mossos. De fet, si augmentéssim la plantilla dels Mossos, podríem cobrir aquella necessitat de, per exemple, les botigues i el Garraf, que són nuclis que estan allunyats de la vila. I amb allò que deia de la taula de negociació amb Castelldefels i Generalitat, doncs potser els Mossos d'Esquadra de Castelldefels podria assumir el control o seguiment de les botigues a Garraf? Perquè ara mateix la comissaria de Sitges ha d'anar fins a Olivella, també. Vull dir que potser són els Mossos els que han d'augmentar aquesta plantilla. Entenem que la policia local ha de fer una funció de prevenció i sobretot de proximitat. I apostem més, també, a més, per afegir-hi els agents cívics que creiem que fan falta.
Creieu més en els agents cívics? Hem de suposar que no pas amb la contractació de seguretat privada o quelcom semblant?
Totalment. O sigui, estem totalment en contra de la contractació de seguretat privada. Apostem pels agents cívics per a fer arribar aquests agents i que estiguin en contacte amb els ciutadans per qualsevol necessitat.
Avancem. Què penseu fer per afavorir l'assistència social sanitària i la reobertura del CAP?
Aquest és també un dels altres temes de campanya.
Dels quals se n'ha parlat molt.
Sí.
I aquests dies estem parlant molt de la Generalitat a totes les converses i ens sembla que ara tornarà a sortir.
Sí i no. O sigui, evidentment, aquí les competències les té la Generalitat, l'ambulatori. Però igual que he dit que érem valents per moltes altres coses, hem de ser valents també per afrontar aquest problema. Perquè el tema del CAP ja no és només les urgències de les 24 hores, és els serveis que s'hi donen. Hi ha dèficit de personal i hi ha dèficit d'infraestructura. I això és importantíssim. O sigui, més enllà d'obrir les 24 hores, és que els propis treballadors, si els pregunten, hi ha baixes per no poder, del propi estrès de no poder assumir totes les llistes
tota
que
la
hi ha,
càrrega de
tota
feina.
La càrrega de feina que hi ha. I per això van fer vaga els metges fa recentment. Per tant, per començar, sisplau, demanem a la Generalitat que compleixi, que cobreixi les baixes, que creï el servei de pediatria que ja no existeix, etc, etc. Paral·lelament, les urgències 24 hores. Però per què no fan les urgències 24 hores la Generalitat, la resposta oficial? Com no hi ha metges, com no ho podem cobrir, no ho podem fer. Doncs nosaltres potser hem de ser valents i hem de dir, Generalitat, si vosaltres us comprometeu a augmentar el personal, a venir més gent, a millorar les infraestructures del CAP, nosaltres assumim el cost. Encara que no sigui competència nostra, però igual que hem assumit el cost per construir la meitat de l'escola Agnès, perquè si no la Generalitat no tirava endavant, doncs potser l'Ajuntament ha d'assumir el cost de les urgències nocturnes. I potser anem per aquí. I tot això, evidentment, doncs sense deixar de reivindicar el que ha d'actuar la Generalitat.
La Generalitat ho admetria, això?
S'ha plantejat? Pregunto. Jo crec que el govern, que ens consti, en cap moment ho ha plantejat, que en consti. Però bueno, és qüestió de parlar-ho, és qüestió de negociar amb ells, amb la Generalitat. Jo ho desconec realment, pel que ens han dit la plataforma del CAP, en tot moment és només demanar a la Generalitat que obrin el CAP, però en cap moment s'ha presentat una proposta com la de poder finançar aquests serveis.
Què penseu fer pel turisme, el comerç i el desenvolupament del pla d'usos? I aquí fiquem l'oci nocturn, la conciliació del descans amb el lleure, les zones comercials i lliguem també amb la qüestió de la vivenda, els pisos turístics il·legals.
Bueno, els pisos turístics, ja he dit abans que
ja
s'han de sancionar i des de polítiques municipals per poder recaptar tots aquests diners també per destinar-hi precisament altres usos. Sobre el turisme, nosaltres ho tenim clar que és un model, és un dels models econòmics o és un dels motors econòmics més importants de la vila actualment. Però això no vol dir que hagi de ser l'únic. Això no vol dir que aquest model econòmic no ens agradi. Que ens agradi, perdó, perquè apostem per al turisme, però sempre que sigui sostenible, de veritat. No per tenir un certificat biosfer, no, anem a buscar que sigui sostenible. Per aquest certificat, sincerament, m'agradaria fer una auditoria i veure realment si serveix o no serveix.
Què és un turisme sostenible?
Turisme sostenible és aquell... no volem turisme, gent que vingui aquí per estar a la platja, en el supermercat i consumir a la platja i després tornar al carrer i potser no jutjar-se aquí a Sitges, sinó que volem potser un tipus de turisme que sigui més de viatger, un viatger que ve aquí a Sitges, que vol descobrir Sitges, que s'intenta integrar, que pot anar perfectament a un restaurant, que pot anar al mercat municipal a comprar o que pot anar a visitar els museus. O sigui, un viatger molt més sostenible en el territori.
Pla d'usos, oci nocturn.
El turisme, perdona. Sí. Sobretot ser conscients també amb els drets laborals dels treballadors i treballadores, perquè això també, el turisme, agreuja la precarització laboral. Per tant, això també és molt important i hem d'assegurar que el turisme aquí a Sitges, quan parlem de sostenibilitat, són també pels treballadors. En relació als pla d'usos, bueno, perdoneu, tiro una mica enrere, dic, sí. El que deia, el turisme no ha de ser l'única alternativa, o sigui, no ha de ser l'únic model econòmic de Sitges, hem de buscar altres alternatives. I altres alternatives també passarien, potser, doncs, si obrim el pla general, doncs, almenys tenir espai per poder desenvolupar altres economies. Sobre el pla d'usos, també la meva pregunta seria al govern actual, per què no s'està complint el pla d'usos que hi ha actualment? Perquè hi ha un pla d'usos. I per què no s'està complint? Bueno, perquè potser la infraestructura d'Ajuntament no té la capacitat de poder controlar que s'estigui desenvolupant aquest pla d'usos. Per tant, partim de la base de que encara que nosaltres fem molta normativa, encara que nosaltres decidim que en aquest carrer s'estableixin aquests negocis o altre, passa com amb els habitatges d'ús turístic privat. Si no hi ha un control, un seguiment, aquí tothom al final fa el que vol. Per tant, apostem que d'alguna manera o ampliant el personal o buscar la manera de poder fer aquest seguiment.
I finalment, un model d'oci nocturn.
Un model d'oci nocturn. Si t'has evolucionat, abans a Garraf, diguéssim, jo perquè potser soc jove i això, i jo també he vist aquesta transició, però abans a Garraf l'oci nocturn estava a Sitges. Ni a Vilanova ni a Sant Pere de Ribes, per exemple, hi havia oci nocturn. Pues, amb el creixement d'aquestes poblacions, pues, al final, ara a Vilanova hi ha un oci nocturn molt més potent i fins i tot a Sant Pere de Ribes hi ha un oci nocturn alternatiu amb una carpa i tot això, que hi ha concerts en directe, que es fan moltes activitats gastronòmiques, etc. Pues, que ha aconseguit que la seva pròpia població no es desplaci a altres municipis. Però és que ja no només parlo d'això, sinó que les tendències cada vegada és més de consumir durant el dia que durant la nit. Per tant, això de anem a potenciar l'oci nocturn, al tanto, perquè és que és el propi mercat, i no m'agrada parlar de mercat, però les pròpies tendències és que cada vegada l'oci nocturn va a la baixa.
No enteneu, per tant, que Sitges hagi de tenir una certa prioritat a l'hora de recuperar aquesta capitalitat de l'oci nocturn?
No, perquè si hem de fer un oci nocturn pels turistes, doncs a mi no em sembla bé. Si hem de fer un oci nocturn pels ciutadans i ciutadanes, doncs potser amb l'oferta que hi ha actualment ja serveix.
Havia d'arribar. Què penseu fer per resoldre la situació de la neteja i el reciclatge?
Un altre dels temes. Per començar, crítics amb l'actual govern, perquè tot i que s'ombri la boca que han fet un nou contracte, que han fet bla bla bla, mil històries, han fet un pla de xoc per poder resoldre la neteja d'aquest estiu.
Ara que us escolti pensarà, també sóc crític amb la CUP per haver signat un pacte tal.
Ja repeteixo, la CUP ja justificarà els motius del pacte, però qui ha tingut responsabilitat de govern és que ha de donar resposta a aquestes accions. Com pot ser que s'hagi prorrogat el contracte de CESPA de fa tants anys i s'ha trigat tant en fer el nou contracte de neteja? Partim d'aquesta base. O sigui, el que ha passat ara ja és una anècdota més, que hagin reclamat unes empreses que volien ser adjudicades. Però aquí hem de ser molt crítics. O sigui, aquí s'ha fet molt lent les coses. S'ha trigat molt en fer el nou contracte, s'ha trigat molt en fer la nova licitació. Tot i que nosaltres no compartim l'haver de licitar la nova empresa, bueno, el servei d'escombraries. Però bueno, entenem que ara mateix hi ha una licitació i que, pues, en la mesura del possible, pues, que es resolgui ja per vies judicials el que facin falta. Paral·lelament, nosaltres creiem que ara que ja començarà un nou contracte, ara sí, de veritat, ara sí, que ja no sigui només postureig, que sempre es diu al ple municipal, ara sí, es comenci a treballar a mitjà termini per la recuperació del servei de forma municipalitzada. Vol dir que si el nou contracte és de 4 anys, tenim temps, perquè després no anem a correcuita fent municipalitzant el servei, tenim temps per començar a preparar, per començar a pensar en el personal que fa falta.
És a dir, el que plantegeu obertament és que després d'aquest contracte, que ara es posarà en vigor quan la resolució judicial sigui un fet, Sitges pugui tenir la seva empresa de neteja municipalitzar.
Totalment, perquè municipalitzar el servei d'escombraries beneficiaria a tothom. tothom, perquè no ens obliga l'Ajuntament a fer un contracte a llarg termini sense saber les necessitats anuals que necessita la via pública i la servei d'escombraries. Això per començar. Tindria aquesta facilitat que a vegades es queixen de que, bueno, és que potser fan falta més contenidors en aquesta zona o treure'n una altra. Això per començar. Dos, a nivell econòmic. O sigui, municipalitzar, ja partim de la base de que ja no hem de fer una licitació que, per tant, hi ha una empresa que ha de treure un benefici. Partim d'aquesta base, però és que ja anem més enllà. El propi IVA. O sigui, si fem una licitació, nosaltres hem de... O sigui, hem de pagar l'IVA d'aquest servei. Pues imagina't que no hem d'assumir el 21% de la despesa de l'IVA. Vull dir que potser els recursos econòmics destinant a la municipalització de serveis serien molt més eficients si ho gestionés el propi Ajuntament de Sitges.
Un punt més encara aquí. I mentrestant?
I mentrestant, pues, fer totes les contractacions temporals que tinguin que fer per poder anar cobrint aquesta aquest servei. No descartem tampoc el fet de que perfectament al final aquest procediment s'allargui amb el temps i potser el pla de xoc no és contractar aquestes feines temporals, sinó accelerar els tràmits per municipalitzar el servei. Castelldefels ho va fer en 8 mesos.
Sí, l'Ajuntament de Castelldefels va municipalitzar el servei de neteja en 8 mesos.
En 8 mesos. Imagina't. El conflicte en aquest sentit és que primer, potser abans de municipalitzar el servei, segurament l'Ajuntament hauria de constituir una empresa pública. Però es constitueix l'empresa pública i després es municipalitza que aquesta empresa pública gestiona aquests serveis.
Tot i que aleshores està per veure si pots municipalitzar un servei havent licitat un concurs públic al mateix servei. No ho sé.
Entenc tot que al final, si la via s'allarga, aquesta de fer va passar una cosa semblant. Per un recurs administratiu i tot això, al final el Castelldefels va decidir anar pel dret i va dir, s'ha acabat, anem a municipalitzar el servei.
És a dir, ho va fer perquè hi havia un recurs administratiu que no resolia mai?
També. Per tant, s'ha de plantejar això. I s'ha de plantejar i ser valents.
Penúltima pregunta.
Cal dir que a diferència que Castelldefels sí que existia una empresa pública i també això va facilitar-ho de plegat.
D'acord.
Però seria qüestió de crear-ne una.
Què penseu fer? I aquesta és una... Segurament donarem peu a una proposta que és una de les propostes de les quals més n'ha parlat el candidat de guanyar. Què penseu fer per gestionar el desenvolupament urbanístic i impulsar el pla d'equipaments i mobilitat?
Obrir el pla general. Obrir el pla general. O sigui, crec que els terminis que estaven establerts en el pla general no s'han complert. Per tant, això ja és una excusa per poder obrir un altre cop el meló del pla general. Des que es va aprovar en el seu moment, jo no me'n recordo l'any, però des que es va aprovar...
2006.
El 2006. S'han aprovat multituds de modificacions provisionals, parcials, etc, del propi pla general. I quan es fa això, no hi ha un procés de participació ciutadana que pugui opinar que pugui, o que tingui facilitat o accés a aquesta informació. És tot més complicat. O ets expert o no t'assabentes de res. Per tant, si veiem que els terminis no s'han complert, ei, obrim-lo, negociem amb els promotors, decidim entre els ciutadans i ciutadanes si realment ens està agradant. Sabem que els carrers estan fets, evidentment que ja hi haurà una planificació urbanística. Això ja, arribar a la nostàlgia de que volíem una zona natural 100% és impossible.
Sí, perquè ho escoltarà i pensarà, això de negociar amb els promotors no deu ser precisament
no, però...
ni fàcil, i l'urbanisme ja ens ho van dir el seu però... dia, crear drets, i crear drets vol dir indemnitzar i vol dir moltes coses.
Depèn.
No? Depèn.
Hem de veure, vull dir, hi ha uns terminis que si no es compleixen, la llei també diu que es poden canviar els usos que se'ls dona a les pastilles que estan planificades.
Deixeu-me que estiri una mica més d'aquí. Canviar el pla general, què podria portar com a conseqüència? Canviar molt l'aspecte de la Plana Est i Santa Bàrbara?
Totalment. Perquè, o sigui, repeteixo.
Pregunto, eh?
No, repeteixo.
Perquè qui ens escolti pensi bé, tot això, què donaria com a conseqüència?
Tenim un problema. Ens fa falta habitatge i ens fa falta...
Més que aquests 650 habitatges?
Però molt més, però, perquè també...
Oh, pregunto.
No, tot, tant de bo, tot fos públic, però malauradament no tot pot ser públic.
Falten més de 650 habitatges que es plantegen allà.
Però falta moltíssim més. D'acord. Però pel futur, però ja no de Sitges d'aquí 10 anys, sinó dels Sitges d'aquí 50 anys.
És a dir, per una banda, modificar el pla general, obrir-lo per això, per aquesta qüestió de l'habitatge públic, i després per què? Per modificar...
Per l'aspecte del barri.
Per l'aspecte del barri.
Per fer un barri, no una ciutat dormitori. Estem fent una nova urbanització. Qui pot accedir en aquests habitatges? Qui pot accedir en aquestes cases? Gent amb molts diners i, segurament, gent que tingui la seva segona residència a Sitges. I això agreujarem encara més les dificultats d'un centre, d'un casc antic, un casc històric massificat, amb negocis per la gent de què ve a passar el cap de setmana, sense fer vida. I ja, per això jo era molt crític de dir que com tindrem els Sitges d'aquí 50 anys. Pues hem de fer barris, hem de fer més poble sec, hem de fer més cases noves, hem de fer més barris on hi hagi l'oportunitat de models econòmics alternatius al turisme. Si fem un nou barri, tindrem una nova panaderia, tenim un nou supermercat de proximitat, tenim una nova carnisseria. És aquest concepte, una mica.
Un apunt més abans no ens mengi el temps, que ens queda una pregunta. Encara que es plantegés la remodelació del Pla General a la velocitat que va el desenvolupament de la Plana i Santa Bàrbara, s'estaria temps de fer alguna cosa?
Jo crec que sí.
Sí?
Sí, perquè es frenarà. Hi haurà un moment que es frenarà. Crec, ho vull creure, que es frenarà. Sobretot pel tema, més per la part de l'Eixample, de la nova part que s'ha de construir.
Voleu dir que tampoc hi ha gent amb tants diners? N'hi ha, però no n'hi ha tanta com per omplir. D'acord. Què penseu fer pel desenvolupament de la cultura, l'esport i l'educació?
Aquest és el tema que m'agrada. Partim, entenem que la cultura i l'esport és un factor de desenvolupament humà i que s'ha de prioritzar. I en aquest sentit, també entenem que les polítiques culturals i esportives sempre s'ha d'intentar d'alguna manera donar aquell recolzament en aquelles associacions i entitats que fan cultura o que fan esport. Això què vol dir? No vol dir donar més diners, donar a nivell pressupostari, subvencionar més aquestes entitats, sinó que estar al seu costat, recolzar les entitats, amb assessorament, amb suport. Per exemple, una entitat cultural per poder demanar una subvenció a la Generalitat o inclús al govern, inclús a Europa, és una paperassa, és uns tràmits que si no tens algú professional que s'encarregui de fer-ho, és molt complicat. Pues nosaltres creiem que l'Ajuntament hauria de donar aquest suport a aquestes entitats per poder-ho fer. I passa el mateix amb l'esport. Vull dir, no podem dependre que només constantment les entitats esportives tinguin que dependre dels sponsors, que també, però hem d'intentar que l'Ajuntament ajudi a recolzar i a donar suport i a buscar el seu suport que facin falta. I a l'hora ja no només dic per poder demanar subvencions o altres temes, sinó també per poder desenvolupar les seves activitats al carrer, pues facilitar-ne l'ús o els seus propis equipaments. Tenim un dèficit d'equipaments que puguin accedir-hi les entitats tant esportives com culturals. Per tant, la prioritat cultural i esportiva ha d'anar per aquí, assessorament i suport a les entitats que fan cultura i a les entitats que fan esport.
Tocaríeu els impostos o tocareu els impostos?
Sí.
Sí. Sí vol dir cap amunt, cap avall, cap al mig?
Per una fiscalitat progressiva. Pot ser cap amunt, pot ser cap avall, en funció de la renta de la ciutadania. I això ho hem de tenir clar, vull dir, no tothom ha de pagar el mateix d'IBI. I parlo del mateix, quan parlem de fiscalitat progressiva, parlo també molt de les taxes, de com accedir a certs serveis municipals, o quan parlàvem de les bonificacions també. El fet de, si tens una...
La idea de pagar més qui més té i rep més bonificacions qui menys té.
Exacte.
És això.
És una mica perquè en aquest sentit, aquí hem de ser tots solidaris i no podem dir, ara decidim baixar els impostos a tothom per igual. No. Perquè això seguim agreujant el problema de responsabilitat fiscal dels ciutadans i ciutadanes.
Ara vindria la pregunta retòrica, n'hi ha dues. Una que és, fins a quin punt l'Ajuntament ha d'estar amatent del procés i prendre partit, però és una pregunta retòrica per fer-li algú de Guanyem Sitges. I l'altra és a dos pactes, aquesta de amb qui no pactaríeu mai. Però ja no ens col·loquem en aquesta tessitura, sinó no s'ha viscut un pacte de facto en aquesta legislatura, però de fet un acord. Guanyem Sitges es planteja si arriba, si de nou s'hi revalida la seva presència a l'Ajuntament, pactar amb algú?
Nosaltres volem governar. I dient aquesta afirmació significa que segurament haurem d'arribar a un pacte, d'arribar a un acord de govern amb algú. Però sempre i quan, ho he dit sempre, el nostre programa electoral sigui compatible. Si no ho és, no governarem. Així de clar. No governarem perquè necessitem que el govern sigui independentista o no sigui independentista o sigui d'esquerres. No.
Programa. Són les 11. Xavier Salmerón, gràcies, sort.
Moltes gràcies a tu, Vicenç.
Tornem de seguida.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.